Al claustre de Sant Francesc de Vilafranca podeu visitar l'exposició Entre terres palestines fins al proper 24 d'octubre. És obra del col·lectiu Penedès en Palestina i avui ens acompanyen un parell dels seus integrants per parlar-ne de la mostra i de la seva tasca. Marcel Peguera, bon dia.
Bon dia.
I Aleix Rodríguez, benvingut.
Bon dia.
No és pas habitual que una ONG d'àmbit comarcal, com és la vostra, Penedès en Palestina, creï una exposició a partir de zero, no? Que és el que heu fet vosaltres amb aquest Entre terres palestines. Expliqueu-me com ha sorgit la iniciativa i com us heu apanyat, perquè segur que no ha estat fàcil.
Sí, bueno, primer de tot, no ens considerem una ONG com a tal, però bueno, som un col·lectiu...
Us agrada més dir-vos col·lectiu, no?
Sí, som un col·lectiu assembleari, que ens representem entre tots i totes per igual, i bueno, la nostra intenció és treballar primàriament aquí a la comarca. Llavors, bueno, l'exposició que presentem a Coses de Sant Francesc estarà fins al 24 d'octubre, que es pot visitar de dimecres a divendres de 4 a 7 de la tarda i el dissabte i diumenge de 11 a 2 del migdia. Sorgeix de, bueno, del 2018 i 2019, membres de Penedès en Palestina i d'aquí la comarca vam anar a fer una brigada a Palestina a l'octubre, amb els dos anys. Llavors, al tornar, per visibilitzar la situació del poble palestí, vam decidir, a part de fer actes i xerrades, també que aquesta exposició que està al Cos de Sant Francesc, però primer vam fer una proposta amb un format molt més reduït. Llavors es va exposar al Casal Popular La Garalda i posteriorment vam creure oportú millorar l'exposició i intentar portar-la a altres espais, com per exemple al Cos de Sant Francesc, i amb l'ajuda de l'Ajuntament de Vilafranca hem pogut crear l'exposició que tenim ara. Que el contingut és major, també hi ha... Bueno, hi ha elements de performance, diguéssim, una mica, de decoració, per ajudar a entendre i a visibilitzar la situació del poble palestí.
Després d'aquest esforç, teniu ganes que volti una mica més? L'heu ofert o us l'han demanat?
Sí, de moment, com que encara tenim l'exposició anterior, diguéssim, que és d'un format molt més reduït, en principi, el mes de novembre, també estarà exposada al Casal Popular al carrer de Sant Sadurní, però no és la mateixa que tenim aquí al Cos de Sant Francesc, perquè el volum, bueno, l'exposició és més gran i a part també, com et dic, aquesta del Cos de Sant Francesc també és conjuntament amb l'Ajuntament, però sí que tenim l'altra, que és en format més reduït, que també es pot moure més fàcilment en altres espais o pobles.
Entrem, si us sembla, al claustre de Sant Francesc, de la mà vostra, i anem veient aquesta exposició. Amb què ens trobem, en primer lloc?
Doncs, just a l'entrada, el que crida més l'atenció són unes tanques que pretenen simular un checkpoint, que seria un punt de control.
Això no? És molt habitual, no?
És molt habitual en el territori palestí, no? En aquestes tanques, aquest checkpoint, no, li hem posat el nom de Calàndia, que és el checkpoint que et trobes en creuar de Jerusalem cap a Ramala, l'entrada a Cisjordània. Ja et dona una mica la idea del que t'aniràs trobant, no? Actualment trobem repartits per tot Cisjordània uns 64 punts de control d'aquestes característiques, i són punts en què, bueno, es reté a les palestines, no? Doncs, en el millor dels casos, una estona per ensenyar la documentació, però també, doncs, si han donat casos de matances, bueno, diversos problemes, no?
I... Vosaltres devíeu creuar més d'un checkpoint, no?, quan hi vau ser.
Correcte, sí.
És molt diferent si ets estranger? El tracte, el temps que trigues...
Sí, la realitat és molt diferent, no? Com que a Palestina hi ha diverses zones turístiques, no?, com podria ser Betlem, les persones que van de fer turisme també han de creuar aquests punts de control, però la realitat per elles és molt diferent, no? I com a turistes internacionals, doncs, tenim més facilitat per creuar aquests checkpoints. En certes zones on estem uns dies treballant, com Hebron, que hi ha checkpoints repartits per tot l'interior de la ciutat, doncs els guàrdies ja ens comencen a conèixer i ja es fa una mica més complicat creuar, no? Però d'entrada sí que, com a internacional, tens més facilitat.
Clar, una cosa és ser turista i l'altra brigadista, no?
Correcte.
Val, tornem al claustre de Sant Francesc, que ens trobem amb aquest primer checkpoint. Un cop el franquegem, què hi ha?
Trobem al llarg del passadís diversos plafons. En aquests plafons hem volgut reflectir la realitat de diversos pobles de Palestina, no? hem volgut agafar un enfocament per explicar la realitat de Palestina a partir de la realitat d'indrets concrets. No? Concretament els pobles que vam visitar amb la brigada del 2018 i el 2019 i també alguns altres que no vam poder visitar. I a partir d'aquests pobles expliquem la situació en concret que s'hi viu, que escenificant diferents maneres de repressió que té l'Estat d'Israel, no? Doncs expliquem quina repressió és més present a cada poble, quina resistència hi ha i la realitat de cada lloc.
Ens podeu posar algun exemple així pràctic i gràfic de repressió?
Sí, per exemple, un dels plafons que hi ha a l'exposició parla sobre Kfar Kadum, que és un poble que està al sud de Nablus, que Nablus és una de les grans ciutats que està al nord de Cisjordània, i en aquest poble, com amb, malauradament amb molts altres pobles de Palestina, a part de tenir bases militars al voltant, també tenen colònies. Les colònies són assentaments que, per part de l'exèrcit i per part de l'Estat d'Israel, faciliten la construcció d'aquestes colònies, d'aquests assentaments, a famílies sionistes estrangeres que després van allà i intenten expandir l'assentament, i alhora també el que provoca és la destrucció de terres, destrucció de camps de conreu, de carreteres, etc. No? Llavors, la major part de les colònies, perdó, d'assentaments que estan a Cisjordània, les famílies jueves sionistes, que s'ha de separar jueves i jueves sionistes, que són, el sionisme és una ideologia, el que fan és, al final, és una eina més de repressió, perquè són les primeres persones que, amb tota la impunitat del món, ataquen i agredeixen i cremen oliveres, mentre les pagès estan collint o estan vivint al mateix poble. No? Llavors, la repressió va per part de l'exèrcit, però també per part dels colons. I Kfar Kadum és un poble que està situat entre Nablus i una colònia, que aquesta colònia s'està expandint, i, per exemple, cada divendres el que es fan a Kfar Kadum és una manifestació contra la colònia, perquè l'expansió d'aquesta colònia provoca l'extracció de terres amb la seva expansió. Alhora, l'exèrcit entra les nits cada dos per tres per buscar dissidents polítics palestins, etc. No? Llavors, els divendres, cada divendres hi ha una manifestació i entra l'exèrcit al poble, directament a reprimir. Llavors, un dels exemples és aquest. I per ficar una mica més en context, quan de fet nosaltres estàvem el 2018 treballant al costat d'aquesta colònia, del costat del Kfar Kadum, mentre estàvem treballant hi havia l'exèrcit i excavadores tapant camps de conreus de famílies palestines per expandir la colònia, no? Llavors, això és una realitat que es troben cada dia els palestins, a part que entra l'exèrcit amb tota la impunitat a dintre, els colons també ataquen amb tota la impunitat i moltes vegades l'exèrcit els hi dona suport, no? Llavors això, bueno, és un exemple que es pot trobar, que podeu trobar al Cos en francès amb tota l'explicació, i un exemple més de tants, malauradament.
Tornem als plafons. Seguim.
Més plafons?
Sí.
Un altre exemple de repressió, no? Potser un dels més evidents, és el que es viu a Hebron. Hebron és l'única ciutat de Cisjordània en què hi ha assentaments a dins de la pròpia ciutat. A la majoria de pobles els assentaments estan al voltant, no? i la població pateix la repressió, com ha explicat l'Aleix, però a Hebron ens trobem que part de la ciutat està colonitzada. Llavors la repressió és molt més evident, és a dir, les palestines caminant pel carrer es troben punts de control enmig del carrer, es creuen amb els colons, és a dir, la repressió i la violència està molt més present, no? Llavors, a part del plafó d'Hebron, hem volgut exemplificar el que es viu al centre de la ciutat antiga, que és que els carrers i les plantes baixes és on viuen les palestines, i en els edificis per sobre han estat ocupats per colons israelians. Aleshores, aquests colons israelians es dediquen a llançar brossa, olis i productes de tot tipus als carrers i a les cases de sota. I el que han fet és construir una tanca, una mena de sostre, per protegir una mica a les palestines d'aquests llançaments, no? I a l'exposició ho hem volgut exemplificar amb una tanca sobre d'aquest plafó d'Hebron, on es pot veure tot de tipus de brossa, que és una mica el que vius passejant per la ciutat antiga d'Hebron.
I això és així? Tu passeges per Hebron i pots rebre perquè tiren brossa o qualsevol element?
Correcte. És a dir, Hebron és la situació... Bueno, el lloc on es viu una de les situacions
molt
més
calenta,
tensa.
Molt calenta, no?
Sí, a les brigades intentem anar-hi cap al final de la brigada, perquè també...
Esteu més curtits.
La collita comença més tard, però també és una manera de protegir-nos una mica, no? Perquè realment és molt tensa la situació, Hebron. És a dir, tu estàs collint en un camp d'oliveres i no paren de passar colons i soldats de l'exèrcit pel teu voltant i sovint, doncs, reps... Bueno, t'insulten o et diuen coses, però, bueno, a vegades venen els colons a atacar-te i l'exèrcit, en comptes de fer res per impedir-ho, que seria la seva tasca, no? Doncs s'ho mira o fins i tot s'hi suma, no?, en aquests atacs. Llavors, bueno, la situació a Hebron és bastant complicada i molt tensa.
Quan ens dèieu que l'exposició té elements de performance, fèieu referència, per exemple, a aquestes tanques de protecció que s'han construït a Hebron o aquest checkpoint d'inici, no?, elements com aquests.
Exacte, i també al llarg de l'exposició hem incorporat uns dibuixos d'un element que es diu Hamdala, que representa un nen palestí d'esquena, com brut, amb la roba trencada, no?, que, bueno, és com un símbol palestí que el podem veure en diferents murals i grafitis arreu de Palestina, no? I bueno, representa una mica com aquesta infància perduda del poble palestí i com un petit símbol de resistència, i també hem volgut adornar l'exposició amb aquesta simbologia.
Quines altres realitats o experiències viscudes heu volgut reflectir a la mostra, a l'exposició?
Sí, clar, al final, quan anem a fer la brigada, és impossible estar tot arreu, però sí que amb la brigada intentem anar a pobles del nord, a pobles del sud, de l'est i de l'oest, no? Al final, una mica per veure què està passant a nivell general i després explicar-ho aquí, i l'altre també per donar un cop de mà allà on te faci falta, no?, una mica. Llavors, cada poble, cada ciutat és totalment diferent. Vull dir, la situació a nivell de repressió, opressió, colonització és totalment diferent. Per exemple, a Jericó, que està a l'est de Cisjordània, al costat del riu Jordà, el que passa allà, per exemple, és de les zones on la terra és més fèrtil, i bueno, quan, a part de passar checkpoints i tot, també quan arribes allà ja veus que la major part de plantacions són de propietat d'empreses israelianes. Els assentaments cada vegada són majors. De fet, nosaltres vam poder documentar i donar suport a una família de beduïns que, bueno, estaven vivint per 14a vegada a una tenda de campanya gran, per la 14a vegada que l'exèrcit els hi derrumbava, per poder tenir el control d'aquella zona, no?, per exemple. I la realitat és que és això, no?, que la major part de la zona de Cisjordània, la més fèrtil, és la part de Jericó, diguéssim, el Jordan Valley. I degut a això, de fet, per exemple, l'ús de l'aigua del riu Jordà, la major part de l'aigua es desvia cap a la zona actual de l'estat d'Israel, i el que passa és que també s'està produint una situació de faltes d'aigües pels pobles i la ciutat de Jericó en concret, per exemple. Falta aigua, el control de l'aigua està molt imposat. Cada poble palestí només tenen una canyeria molt petita que sovint els colons els hi rebenten, no? Llavors ens trobem en aquesta situació. A part, els pobles no es poden expandir pel tractat d'Oslo del 93, vull dir, no pots construir més cases de la que tens des del 93, no pots construir camps de conreu si han sigut destruïts, llavors tot això és una mecànica, una estratègia de destrucció i d'expansió del colonialisme molt brutal, no? Llavors, clar, al final podem estar parlant de molts pobles, perquè cada poble és una realitat totalment diferent, però ens trobem això, diferents realitats, i a nivell estratègic, doncs això, no? Doncs el Jordan Valley té una importància molt gran a nivell de recursos naturals, com per exemple molts dels plàtans i moltes de les fruites que s'exporta cap a Europa procedeix del Jordan Valley, que prèviament han sigut expropiats. Bé, hi ha diferents realitats.
Què tenen en comú totes aquestes realitats o d'aquesta repressió que adopta formes diferents?
Doncs, al final, el que hem volgut exemplificar és l'ocupació de Palestina, no?, que es viu des de 1948, en què s'instaura l'estat d'Israel. I el que, bueno, el que passa és que l'estat d'Israel s'ha anat instaurant i expandint amb diferents estratègies, amb la idea sionista de fundar l'estat d'Israel, no?, a tot el territori de Palestina. Llavors, han anat guanyant terreny a la població palestina i ara el que ens trobem, no?, és que la població palestina es redueix sobretot a Cisjordània i a Gaza, no?, i algunes escampades pels territoris del 48, no?, que entenem com a estat d'Israel. Llavors, aquesta repressió segueix per seguir expulsant a les palestines de les seves terres, per fer-los la vida impossible. I això és una mica el que hem volgut exemplificar, no? Aquesta repressió va una mica més enllà, perquè l'estat d'Israel també utilitza la població palestina, doncs, per provar armament i estratègies militars, com també té un interès en que la població estigui allà per seguir provant aquest armament i per seguir exportant-lo i venent-lo, no? Però al final a cada poble el que ens trobem són diferents estratègies de l'estat d'Israel, doncs això, no?, a base de demolir cases, treure l'aigua, cremar camps d'oliveres, són tot estratègies de la mateixa idea, que és expulsar la població palestina per construir l'estat d'Israel.
Penedès en Palestina us presenteu públicament en societat a principis del 2019, un any abans de l'esclat de la pandèmia. Hem parlat d'aquestes brigades del 2018 i del 2019. Què ha passat durant aquest any i escaig? Heu pogut mantenir el contacte, seguir fent difusió d'alguna manera?
Sí, al final jo crec que la pandèmia ens ha tocat a tots i a totes, i als col·lectius també. Llavors, sí, hem intentat seguir en contacte amb les companyes palestines que viuen allà. De fet, amb tots els fets que van passar ara fa uns mesos, a partir de... Bueno, que va haver-hi manifestacions a Jerusalem i a Gaza, no?, que tot això parteix d'una decisió institucional de la cort israeliana que va acceptar i va confirmar la destrucció de desenes de pisos i de cases a Jerusalem per expandir la colonització israeliana. Doncs, sobretot en aquells temps bastant convulsos, vam estar en contacte amb ells de forma present. I, per exemple, ara també, que és l'època de la recollida d'oliva, que és quan s'hauria de fer la brigada, més o menys, també estem en contacte amb ells i amb elles. I, òbviament, la Covid, sense afectar a tots, allà encara més, no?, pels recursos i per l'obstrucció d'arribada de recursos cap a Palestina.
Les brigades se solen fer aquesta època de l'any, coincidint amb la recollida de les olives?
Sí, les brigades s'organitzen des d'un col·lectiu anomenat La Recolectiva, que és a nivell de tot Catalunya, que des del 2015 organitza brigades per donar suport en concret a la collita d'olives. Això surt d'una demanda del poble palestí, que al voltant de l'any 2000 fa aquesta demanda a la comunitat internacional de rebre ajuda en la collita d'olives, perquè és un dels motors econòmics principals del país, no? També és un símbol de tradició, l'olivera, i doncs, amb el que comentàvem una mica de la repressió que viuen, el fet de que hi hagi persones internacionals donant suport, per una banda són més mans, que amb la repressió que pateixen i el munt de persones empresonades que hi ha, doncs, fan falta, però també és una mica de fer com d'escuts humans, i el fet de que hi hagi presència internacional, doncs, dissuadeix una mica als atacs de l'exèrcit i els colons, i també, doncs, ens permet documentar el que passa i fer-ho arribar més enllà. Llavors, les brigades que vam fer van ser amb la Recolectiva, i després d'aquestes brigades és quan decidim fundar Penedès en Palestina. I aquests dos últims anys, no, el passat i aquest, que no hem pogut realitzar brigades, des de la Recolectiva i Penedès en Palestina hem volgut donar el nostre suport enviant diners en col·laboració amb una entitat d'allà, el International Solidarity Movement, per comprar maquinària per tal de fer la collita més ràpida i evitar aquests atacs, i per contractar persones palestines que, a més, estan en situació precària perquè la situació laboral és molt complicada, no? I llavors enviem l'ajuda d'una altra manera. De fet, en breus iniciarem una campanya de goteo, esperem que pugui sortir aquesta setmana o la que ve, per recollir també donacions per enviar-les aquest any a la collita, no? Ja que no hi podem ser, enviar aquest suport d'una altra manera.
Us recomanem que visiteu aquesta exposició Entre Terres Palestines, al claustre de Sant Francesc, fins al proper 24 d'octubre, i aquest dimecres, demà passat, hi ha una activitat també.
Doncs sí, el dimecres a les 8:15, a les 7:30 al claustre, comptarem amb la presència de Sahar Francis, que és advocada i presidenta de l'associació Adamir. Ella és una activista palestina que lidera aquesta organització en defensa de les preses polítiques a Palestina. La veritat és que és un gran honor comptar amb ella, no? No passa cada dia que una activista palestina de tant renom pugui venir a Vilafranca, i ens fa molta il·lusió. La xerrada es diu Palestina i la impunitat del sistema militar israelià, i Sahar Francis ens parlarà de tota la tasca que fan com a Adamir, que fan de suport a les presoneres palestines, no?, amb tots els temes legals que poden davant de l'estat d'Israel, i també a les famílies d'aquestes persones presoneres, i també fan una feina molt important de documentació de tot el que passa allà, de la repressió, de les violacions de drets humans i tractats internacionals. Estem parlant que des de l'inici de l'ocupació hi ha hagut unes 800.000 persones preses, actualment n'hi ha unes 4.600, i la repressió és brutal, no? És una altra d'aquestes estratègies de què parlàvem, no? Que a vegades detenen persones sense cap mena de motiu, simplement, doncs, per anar dificultant la vida, no?, la resistència de la població palestina.
Dues cites, aquesta xerrada de dimecres i l'exposició, que encara queden forces dies per visitar-la. No us la perdeu, al claustre de Sant Francesc. Marçal i Aleix, moltes gràcies i fins una altra.
A tu.
Moltes gràcies.